Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenas. La desescalada per Setmana Santa es podria fer en diferents nivells territorials depenent de les xifres de la pandèmia de cada àrea. És una de les línies de treball del Procicat que ha explicat el conseller d'Interior en funcions Miquel Samper en una entrevista a TV3.
Ja fa dies que s'està treballant des del Procicat la possibilitat de territorialitzar les mesures, perquè és evident que la Catalunya central a dia d'avui està molt més colpejada que les Terres de l'Ebre o el Tarragonès, i això és una evidència, no?
El conseller en funcions també ha parlat de la possibilitat de canviar l'hora del toc de queda. Tot això quan les xifres d'aquest divendres continuen indicant un retrocés en la lluita contra el coronavirus. El risc de rebrot s'ha situat a 192 punts, una xifra pitjor que fa una setmana. La velocitat de transmissió del virus torna a superar l'1, índex que mostra l'augment en el perill de nous contagis. De moment, aquest increment no queda reflectit, però en les hospitalitzacions, que han baixat respecte ara fa una setmana, hi ha un miler de malalts a planta i 400 a les cures intensives. Pel que fa a nous contagis, Salut n'ha notificat 1.300 i una mort més. I tot plegat en el primer cap de setmana sense confinament comarcal per als grups de convivència. Trànsit apunta que hi ha hagut un lleu repunt de la circulació de gairebé un 4% en relació amb el cap de setmana passat. El mal temps seria una de les causes que ha condicionat la mobilitat. I els responsables de Salut creuen que Espanya eliminarà el topall dels 55 anys per la vacuna d'AstraZeneca en les pròximes hores, ho ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
No té cap raó de ser no estar vacunant a la gent més gran de manera molt ràpida. I quan dic la gent més gran, no vull dir només els de més de 80 anys, sinó els de 70, els de 60. Totes aquestes persones hem d'intentar anar el més ràpid possible, perquè és qui té més risc.
També aposta per ajornar les segones dosis de Pfizer i Moderna i poder vacunar així més població amb la primera dosi. I els països europeus reprenen progressivament també la vacunació amb AstraZeneca enmig d'un augment dels positius de Covid-19. Angela Merkel i Mario Draghi prometen que se la posaran i Boris Johnson ho fa i convida tots els britànics a seguir el seu exemple. En clau política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, podrà començar a partir de dilluns la ronda de consultes per la investidura un cop es constitueixi el grup d'Esquerra. Josep Maria Jové serà el cap de files dels republicans a la cambra i Marta Vilalta la portaveu. El socialista Salvador Illa ha instat Borràs a convocar el debat d'investidura encara que ningú tingui els suports necessaris.
Ella, com a presidenta del Parlament, té algunes obligacions i una d'elles és, abans de 10 dies, és a dir, abans de divendres vinent, proposar un candidat a la investidura i celebrar el primer ple d'investidura. I prèviament això de fer una ronda de consultes amb independència de com estiguin no sé quines negociacions.
I la Generalitat llança aquest dissabte el primer nanosatèl·lit de telecomunicacions català. Es diu Enxaneta, és petit com mitja capsa de sabates i pesa menys de 4 quilos. L'aparell, construït per Satelliot, porta unes antenes i ràdios per fer transmissió de dades per donar cobertura a l'internet de les coses i per primer cop servirà per provar nous protocols de tecnologia 5G. El llançament està programat per les 7 del matí i 7 minuts des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. El director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, n'explica els detalls.
Som nosaltres i 30 i escaig més nanosatèl·lits i un parell de satèl·lits més grossos que han de ser llançats i tots estarem allà amb els dits creuats esperant de que tot surti com toca. La cosa bona és que el coet que es fa servir, que és un Soyuz 2, és a dir, que és un coet rus, és un dels coets més fiables que hi ha al mercat i té molt pocs errors.
El llançament es podrà seguir en directe a través del web ensposemenorbita.cat. Esports, aquest divendres hi ha hagut la primera reunió de la nova Junta Directiva Blaugrana amb 19 membres i amb Joan Laporta al capdavant. Només hi ha una dona, la vicepresidenta institucional, Helena Fort. Hi haurà dues vicepresidències més, amb Eduard Romeu, de l'àrea econòmica, i Rafa Juste, de l'àrea esportiva. En bàsquet, l'Uni Girona ha quedat fora de la Final Four de l'Eurolliga femenina amb una nova derrota contra el Perfumeries Avenida, 71-65, en l'eliminatòria de quarts de final. A l'Eurolliga masculina, triomf del Barça a la pista del Milà per 56-72. Els blaugranes refermen el seu lideratge. A la Lliga de Futbol de Segona Divisió, el Girona ha superat a domicili les Palmes per 1-2 i provisionalment se situa 8è a 4 punts del play-off descens. A primera ha jugat aquest dissabte, Betis 2, Llevant 0. A la Lliga de Campions de Futbol s'ha sortejat ja als quarts de final: Madrid-Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund, Porto-Chelsea i Bayern de Munic. París-Saint-Germain són les eliminatòries. I la de Mar ha demanat al Comitè de Competició de la Federació Espanyola d'Handbol l'ajornament del partit contra el Granollers, que s'ha de jugar aquest dissabte a Lleó per 5 casos de Covid a la de Mar.
Fins aquí les notícies.
Seguim a la finestra indiscreta.
Holmes, ¿qué es todo este juego misterioso? Ese saludo y el anillo de Watson son arcaicos rituales guardados por los miembros de los 33 grados de la Orden Secreta de los Francmasones.
No somos una orden secreta.
Que existe no es ningún secreto, pero sus ritos y cuanto afecta a sus miembros se guarda tan secretamente como pueden. Por eso hizo borrar la inscripción en aquella pared.
Yo soy el responsable de la tranquilidad de los habitantes de esta ciudad y de su derecho a ir seguros a su trabajo.
¿Incluye eso el derecho a matar y a mutilar?
Está desvariando.
No és l'estrangulador de Rillington Place, que ja l'hem deixat al final de la primera part de la finestra indiscreta, però és una pel·lícula que la Montserratina ens diu que és la millor que s'ha fet mai de Sherlock Holmes, que la va triar a la biblioteca, la va veure i que li sembla millor que fins i tot de Billy Wilder.
Estem parlant d'Assassinato por decreto.
Ah, efectivament.
La pel·li del director de Porky's, de Bob Clark.
Un moment, i d'Històries de Navidad.
Històries de Navidad, també el millor clàssic de pel·lis de nadalenca.
Pal, perdona, allà.
I Porky's també, un altre clàssic. No, la pel·li amb el Christopher Plummer i el James Mason. Sí. Jack l'esbudellador.
I el Anthony Quayle, que és el tercer personatge d'aquesta escena.
I que abans d'aquesta pel·lícula, amb el mateix argument i les mateixes històries, van fer Estudio de Terror, una pel·li de James Hill.
Sí, senyor, època Hammer.
Igual que aquesta.
Sí, sí. Bé, doncs, ell diu, va tenir algun tipus de censura en aquell país el dia que es va estrenar aquesta pel·lícula perquè es fotien de la corona britànica? A Anglaterra no passa res si te'n fots de la corona.
És un esport nacional.
Exactament.
Què vols dir? No, la gent no ha de sortir del país ni va a la presó?
Ni la fiscalia mou cap dit, ni el Parlament prohibeix que es debateixi. Prou, queda clar, no? Assassinato por decreto, sí. Monarquia por decreto, no. Bé, hem començat la segona part del programa amb la cançó finalista a l'Òscar d'aquesta pel·lícula que es diu Judas and the Black Messiah, que el Kaluuya pot guanyar l'Òscar al millor actor de repartiment. Mira que és dolent, pobre tio, perquè és pitjor que tots.
Pitjor que el Chadwick Boseman.
Bueno, no sé si és pitjor que la pel·lícula, però, bueno, en tot cas...
No l'hem vist i, de
no
fet...
No la veurem.
Molta gent crec que no la veurà perquè no s'estrenarà. La Warner ha decidit que aquesta anirà a Video On Demand, que en diuen ara. Home, no és res estrany que una nominada a la millor pel·lícula ara ja no passi pels cines perquè passen les pel·lis de Netflix, passa això. Sí, el que és estrany és que un estudi ho decideixi voluntàriament.
Home, però... i dels Òscars, imagina't. Ui, que mal que estamos. Bé, escolta, ha començat la segona part del programa i, amigues i amics, ha arribat el moment de resoldre la pel·lícula Enigma de la setmana passada, que jo vaig proposar amb aquesta pista, senyores i senyors. No és de Woody Allen, ni de Tony Curtis, ni de Prince, ni de Lu Ye, però comparteixen color.
No, casi siempre hago como si no estuviera allí. Él no se da ni cuenta. Nunca me pregunta lo que siento. Él nunca me pregunta nada de mí. Solo me se sube encima y hace sus cosas.
¿Hace sus cosas? ¿Sus cosas? Pero sí, le hablas como si hiciera sus necesidades encima tuyo.
I aquesta és la banda sonora de la pel·lícula Enigma. Moltes respostes, moltes, que han relacionat bé que no és de Woody Allen, tot i que és púrpura. No és de Tony Curtis, però no és la màscara púrpura. Ni de Prince, no és Purple Rain. Ni de Luye, perquè no és Purple Butterfly. És el color púrpura. Spielberg, Alice Walker, Quincy Jones, Whoopi Goldberg i Oprah Winfrey.
Bueno, sí, poca broma.
La pregunta suplementària per guanyar un punt més deia: i ara mateix, quina actriu d'aquesta pel·lícula li podria fer la millor i més cara entrevista, potser rancorosa, a la filla de John Huston? Tu tens la paraula, Fausto. Quina actriu d'aquesta pel·lícula podria fer l'entrevista més rancorosa a Angelica Huston?
Doncs l'Oprah.
L'Oprah, perquè Oprah va Winfrey, perdre l'Òscar quan ella va guanyar per l'Honor de los Pritzi, sí. I la detesta, i tenen molt mal rotllo. Bé, de totes les respostes que ens han enviat, de l'1 al 40, Fausto, qui s'emportaria el premi que no s'emporta?
L'1.
El número 1 és Jordi Casas. Felicitats!
T'has guanyat fer un palmes palmites com
és
fan a la pel·lícula
rei,
final.
És un rei púrpura. I ara ve el nou concurs, el que proposa l'Alfons.
Sí, però només una anècdota. Tu sabies que el Quincy Jones li va proposar aquesta pel·li a l'Spielberg i l'Spielberg va dir: és que no puc fer-la perquè no sóc negre. I va dir: quina tonteria de comentari és aquest? Quan vas fer Alien no eres un extraterrestre, oi?
Molt bé.
Va fer Alien?
Quan va fer ET, perdó.
Ah! Ara,
no, és que qualsevol podria haver dirigit Alien.
Bueno, ET la podria haver dirigit tothom. Escolta, què ens proposes aquesta setmana, Alfons?
Una xupada, perquè venim de setmanes tocant fons, ja ho hem dit, amb les pistes i les bandes sonores. Jo crec que la música parla per si sola, però per si de cas intentarem desfer els possibles embolics que hi hagi pel camí, va.
¿Se acuerda de mí? Habré cambiado un poco, sin duda. Si uno no cambia donde yo estuve, todos se sienten decepcionados. Y sabe una cosa, eso es lo que yo quería. Que tuviera usted el mismo aspecto que tenía el último día que le vi.
Está bien, ya me ha visto. ¿Qué más?
Nada más. Solo cambiar dos palabras con usted.
Aclaremos una cosa. Yo no tengo la culpa de que usted hiciera aquello.
Molt bé, ja tenim el tall de la pel·lícula, ja tenim la música. Heu d'afinar molt el títol, molt el títol. I la pista és...
Sobretot no ens confonguem. Aquesta música, per increïble que sembli, té l'edat de Tom Cruise, no l'edat de Ed Sheeran.
Atents, eh? Fixeu-vos bé el que acaba de dir. Què més?
Una banda sonora que val per dos. O per quatre, Fausto, perquè anem de Bob a Cecil, de Cecil a Niles i de Niles a Frasier.
I jo m'he perdut. Però suposo que ja ho teniu, no? Doncs si ja sabeu quina és aquesta pel·lícula i voleu ser els hipotètics guanyadors del concurs de la Finestra Indiscreta, envieu el títol del film correctament. No us equivoqueu. A facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. I, a més, a veure si podeu respondre aquesta pregunta.
Aquesta pregunta és una mica galimaties, eh? Però bé...
Com sempre.
Aquesta història va ocasionar 29 anys més tard un ball de projectes i un possible intercanvi de parelles gairebé inimaginable avui dia. De què es tracta? Si en sabeu explicar més o menys què va passar amb aquesta història, i els personatges que ja estaven involucrats, doncs guanyeu aquest punt.
Tu què creus, Fausto? L'assassinem ritualment o deixem que els oients s'ho passen pipa, amb les pistes del fons, o sigui...
Que pateixin.
Fantàstic. Doncs ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr.
Són espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Damas y caballeros, les presento lleno de orgullo el volumen final de la trilogía Dédalus, el hombre que no quería morir.
Es un bestseller mundial.
Las traducciones empezarán en diciembre.
¿Estás dispuesto a encerrar a tus traductores en un búnker, de tratarles como ganado?
M'encanten aquests dobladors que no poden dir bé la paraula best-seller, i diuen best-seller, i semblen l'Antoni Llorenç de Lauren Films, quan volia dir Hitchcock.
Hitchcock?
Hitchcock. Bueno, a veure, Los Traductores.
Em fa bastanta gràcia que parlis del doblatge amb una pel·lícula que es diu Los Traductores.
Sí, bueno, sí.
Sí, bueno. Los Traductores és, bàsicament, una història d'Agatha Christie, però sense... Sí, vull dir, una sèrie de traductors tancats en un lloc perquè han de traduir la supernovel·la que es posa a la venda.
Bueno, com si fos la trilogia del Baztán, per entendre'ns,
I es descobreix que algú dels que està allà dins l'ha filtrat i comença, doncs, el joc de descobrir qui és l'assassino.
Bueno, de tots ells, el que més m'encanta és Eduardo Noriega.
Sí, perquè té una carrera a França,
Sí, sí, però...
Sí, poca broma.
Bueno, en sèrio, En fi, i Patrick Bosso, que torna a reaparèixer. Escolteu, intriga una mica, com diríem, allò de disseny, per entendre'ns, no? I bueno, i Olga Kurilenko, que sempre, a l'Alfons, sempre és una cosa que l'emociona profundament, Olga Kurilenko.
No ho diguis com si fos un pervertit, No. Jo he intercanviat paraules amb aquesta senyora i ens portem molt bé.
Està claríssim.
Eslovaco, nombre.
Alfred Betzler.
Shalom, judíos. La primera regla, olvidad vuestros nombres. Los números sí son exactos, sin equívocos. Bienvenidos a Auschwitz.
No podemos esperar más.
Sí, lo haremos mañana. Todo está listo.
Mi comandante, falta un prisionero del barracón 9.
Auschwitz 1944, història real de dos personatges que van fugir d'Auschwitz i que van acabar demostrant a la humanitat que no es volia enterar el que estava passant als camps de concentració. Pel·lícula eslovaca, que jo pensava que seria finalista a l'Òscar a la millor film de parla no anglesa, perquè podia ser-ho, i no ha arribat, cosa rara, i que per mi té un mèrit, i és que posa en evidència El fotògrafo de Mauthausen.
Sí. O la del persa, aquella que vam tenir fa no massa, que no estava malament, però...
El aquesta... professor de persa. Sí. No, però és veritat. És com si El fotògraf de Mauthausen fos una pel·li... No sé, de José Truchado.
Sí, o
d'Antoni Rivas.
O d'Antoni Molina, directament, no? A veure, no està malament l'informe Auschwitz, no està malament... No.
És una mica telefilm.
És exactament
és la mateixa història que s'han explicat un munt de vegades. Sí, però el que comentava l'Àlex és estrany, perquè en un any normal aquesta pel·li anava finalista als Oscars de cap. Mm. Però ara el lobby que mana a Hollywood és un altre, no és el jueu.
I la de los silbidos, la de los silbos de la Gomera, us ha agradat, la pel·lícula del Cornelio Prumbullo?
És tan rara que veritat. Fa gràcia.
A més, és una marcianada.
És una marcianada. Sabeu que allà xiulen, no?, per enviar-se... És com... hi ha una història criminal al voltant d'apoderar-se dels xiulets que fan a la Gomera per parlar d'una muntanya a l'altra, que és una cosa que ve de la prehistòria, per entendre'ns, i fer un codi típic com els de la Segona Guerra Mundial, criptats, per entendre'ns, no?
Entre
mafiosos. I un dels mafiosos és Agustí Villaronga, que això ja és...
això és brutal.
Sí, ja és boníssim.
Saps que sents la veu i de cop fixes la mirada i dius...
És ell! Bueno, escolteu... Si voleu veure una pel·lícula de xiulets, Centaures del Desierto. I si voleu una escena de dutxa com la de Psicosi, Psicosi, directament. La Gomera es diu la pel·lícula. I, per cert, i l'Agente Topo, que us ha agradat l'Agente Topo, finalista el millor documental,
sí,
a l'Òscar?
A sontre que és o no és un documental, perquè és igual, tampoc entrarem a aquesta discussió, a mi em va recordar a El gato conoce l'assassino.
Sí.
I a més també em va recordar, parlaven abans de la pel·li de Billy Wilder, de... de Sherlock Holmes, ja, aquesta és la jubilació privada de Sherlock Holmes.
Maite Alberdi, la tenim aquí amb nosaltres. Parlarà de La gente topo ara. Uns minuts, una pel·lícula que és finalista al millor documental, però no és un documental. Tampoc és un fals documental, és senzillament un documental dramatitzat. Jo crec que el documental entre My Mexican Pretzel i La gente topo ha canviat el paradigma de la seva història, no? En fi, en tot cas, és un senyor que s'infiltra a una residència de gent gran per descobrir si maltracten a una de les clientes. I a partir d'aquí descobreix altres coses i tot això ho van fer de veritat. Ja veureu, ja.
Tu, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah!, cachuchazo, ¡pah!, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa.
Informe de hoy, miércoles 29.
Cada vez que te beso me sabe a poco.
Maite, muchísimas gracias por tu película, porque realmente es de aquellos momentos que dices, ole, qué bien, qué sensación de repente de que alguien ha tenido una idea y la ha sabido resolver, fantástica.
Sí, la película tiene un tono variado, parte de esta comedia absurda que pretendía además ser un thriller policial. O sea, yo partí como pensando que quería hacer una película de detectives y un film noir documental con un protagonista detective, y llega este de casualidad Sergio, que es este personaje que se compra el periódico y llega a buscar un trabajo y resulta siendo el peor espía del mundo. Entonces este señor que no sabe ser espía es muy gracioso, y mi thriller policial va cambiando de tono porque él lo hace cambiar de tono, porque el protagonista se deja abrumar por esta realidad y lleva mi thriller policial, que yo pensaba que iba a ser mucho más narrativo y que me iba a centrar en las pistas y en la clienta y no sé qué, lo vuelve un retrato sociológico porque su propia emocionalidad está ahí. Entonces mi idea de película era más racional quizá, y es él el que le pone el toque y me pone el foco en una temática que quizás yo misma esquivaba, como todos, como que la pandemia nos visibilizó una temática que no mirábamos, y que yo también tenía el foco en otra parte, en el thriller policial, y fue como, oye, el punto está aquí. Y él mismo en sus reportes dice como, el problema es otro, el problema, el infiltrado dice como, el problema es la soledad, como él le está avisando a todos que la pandemia es la soledad.
Y tu película es en este sentido muy libre, porque también de repente aparecéis todos, el equipo de rodaje, y se os ve, y pasáis por delante con la máxima naturalidad. Entonces, de repente, a partir de ahí todo es posible.
Sí, es una película donde todo, como en un punto cuando ya cambia el foco, todo empieza a ser posible. O sea, yo no me esperaba tampoco aparecer en la película, no era una idea que tenía. Pero la gente empezó a preguntar, bueno, ¿qué es esto? ¿Un documental o una ficción? Y yo dije, como, bueno, tengo que explicar en un punto cómo entré a aparecer, decir como un poquito cómo se hizo, y después entremos todos. Sergio nos agarra de la mano y nos lleva, pero va cambiando, todos vamos cambiando en ese camino, sí.
Me asombra. Primero debo saber si la residencia es real o si es un espacio decorado, pero yo creo que es real y que toda la gente que vive en la residencia viven en aquella residencia, vivían, porque supongo que ha habido algunos, al final he visto que habían muerto algunos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que muere en la película, no sé si os pillo a desprevenidos y lo incorporasteis también, la que escribe versos. Sí. Quiero decir, ¿cómo convencer a la residencia de entrar ahí con la película y hacer lo que habéis hecho? ¿Cómo hablar y a informar y avisar a la gente residente, ¿no? ¿Y cómo imaginar que va a salir aquello? Porque la gente hará lo que le dé la gana, según cómo, claro.
Sí, la residencia es 100%, todo lo que pasa en la película es real, 100% real. La residencia existe, esas personas existen, están ahí, viven ahí, han vivido siempre. Como dice Berta, yo 25 años viviendo acá, porque era una residencia también donde, de un pueblo, donde muchas mujeres solteras se iban a vivir cuando morían sus padres a este lugar, como la Berta llegó cuando tenía 60.
Como si fuera un convento.
Como si fuera un convento, cuando tenía 60 y se quedó ahí viviendo, por eso dice, llevo 25 años en este lugar. Y es verdad, lleva 25 años en ese lugar, y lo que hicimos nosotros fue que yo grabé primero todo este entrenamiento, y cuando ya sabía dónde iba a ser, le dije, fui al hogar de ancianos, a esta residencia, y le dijimos a la directora que queríamos hacer un documental de observación de todo lo que pasaba en este lugar. Y que si llegaba alguien nuevo a vivir en este tiempo que nosotros filmáramos, queríamos grabar a la persona nueva. Nunca dijimos que íbamos a meter un agente infiltrado, por supuesto, una mentirita blanca. Y entramos a filmar varias semanas antes de que llegara Sergio. Entonces las personas ya estaban acostumbradas a nosotros. Nosotros estábamos ahí, nunca hicimos entrevistas, como siempre los íbamos siguiendo en el cotidiano, la cámara estaba todo el día y era ya parte de sus vidas. Y cuando entra Sergio, actuamos como que no nos conocíamos y él empezó a ser un residente más y como que grabamos al nuevo como si fuera uno más. Y cuando terminamos la película, tuvimos que irle a decir a la residencia, bueno, les mentimos, era un detective privado. Y yo, se asustaron porque yo les dije, bueno, les tengo que decir la verdad, como nosotros pensamos que habían que ustedes maltrataban a la gente, yo también partí desde el prejuicio, los vinimos a investigar y nos dimos cuenta que era un buen lugar en el camino. Y la película, les dije, quédense tranquilos porque muestra eso también, y la vieron muy asustados, pero la amaron, les fascina, y ahora son como grandes promotores porque nos dicen como la película realmente representa el problema con el cual tenemos que lidiar nosotros en el cotidiano en este lugar, que es el abandono. Entonces, y también hace romper para ellos el prejuicio, o sea, eran muy conscientes de cómo rompía el prejuicio sobre sí, las residencias son malas, pero ni siquiera nos detenemos a observar cuáles son los problemas reales de las residencias, como tiene que venir el periódico a decirnos cuáles son los problemas reales de la residencia, o nosotros como apoderados vamos a ir a ver cuáles son los problemas reales de la residencia, o vamos a contratar a un detective para que vaya a averiguar cuál es el problema en la residencia.
O sea que Sergio Chaví vivía allá y dormía allá cada día, por lo tanto... Por lo tanto, y él no se lo debía imaginar cuando lo que estaría tanto tiempo allí viviendo y tal, debió romper con su vida totalmente, con lo cual y no se reveló en algún momento como diciendo, bueno, oye, esto ya se tiene que acabar, ¿no?
Sí, Sergio Chamit tomó este trabajo porque acababa de enviudar y yo creo que él estaba en una etapa de su vida que no sé si lo haría ahora de nuevo porque necesitaba como cambiar de aire, como él mismo lo dice en un momento, dice, bueno, yo estoy aburrido llegar a mi casa y que todo me recuerda a mi mujer, como que necesito poder seguir viviendo porque si no me voy a quedar ahí atrapado solo, y por eso toma este trabajo y se va a vivir ahí, y se va a vivir 3 meses. Lo que sí le pasó, que no está en la película, porque como le pasó al principio, y al principio yo tenía que actuar como que no lo conocía y no lo podía grabar tanto, fue que en el día 3 más o menos él se quería ir y dijo como, yo no quiero quedarme acá, quiero renunciar a este trabajo, le decía a Rómulo al detective, porque a mí la directora de la residencia me dijo que yo iba a ser uno más y yo no quiero ser uno más porque yo no quiero terminar con demencia como todas las señoras que están acá. Yo no estoy como ellas, como yo soy una persona activa que tiene mucha vida y yo no me quiero transformar en ellos. Y cuando empieza a conocer y se empieza a ser amigo, al final no se quería ir. Entonces, como le pasó el efecto inverso. No es que yo pensé que se iba a cansar y que no iba a aguantar los 3 meses, pero fue al revés. Como el día 1 se quería ir y después, cuando se fue encariñando, se fue acostumbrando, le dolió mucho la partida. Y de hecho, va seguido, va como 2 veces, queda lejos de su casa. Y antes de la pandemia se tomaba un bus e iba 2 veces al mes a ver a sus amigas y las llama súper, hasta el día de hoy, muy seguido y conversa con ellas. Sí.
Esto es hermosísimo, casi daría para hacer otra película sobre todo esto, como no me puedo imaginar la cantidad de material descartado o porque pasaron cosas que no podían ser, ¿no? Y que debes tener ahí una maleta de escenas rodadas que yo también me gustaría verlas un día. Pero me quedo con el amor. Tengo la sensación de estar ante una película que me he divertido, pero mucho. Y no me quiero arrepentir de haberme divertido, ¿eh? Pero lo que me parece maravilloso es que cada, por poco que aparezca, cada uno de los, de las y de los personajes que hay tienen derecho a ser. Estén como estén, tienen derecho a ser. Y la cámara los mira con amor. Y entonces yo es que me enamoré de toda esta gente. Y por lo tanto considero que tu película es un acto de amor que se agradece muchísimo.
Sí, la película, bueno, son 300 horas de material, entonces como bien dices hay infinitos momentos que quedaron fuera. Yo tuve que matar muchos cariños también en el proceso de edición, pero es una película desde el enamoramiento inicial que tuve de Sergio. Como a mí me encantó él y me encantó como su capacidad de abrirse a la experiencia y de abrirse al mundo y dejarse penetrar por esta realidad y dejarse abrumar por cosas que uno esquiva con amor. Entonces él está dispuesto a entregar cariño y a recibir cariño porque las personas como sus amigas lo terminan queriendo. Entonces, y yo también termino queriendo a través de él a todos esos personajes y son parte de mi vida. O sea, es como a mí me duele lo que a ellos les pasa y lo que a ellos les pasaba, y hasta el día de hoy es como cada pérdida de ellos como es un dolor para mí. Entonces sí, es una película del amor en general y de mis propios amores, sí.
Para despedirnos, ¿hiciste un pase en la residencia de la película para que la pudieran ver o no?
Es que sabes que ha sido terrible porque me tocó la pandemia justo. Yo estrené en enero y íbamos a hacer el pase, en Chile se estrenaba en abril, íbamos a hacer alfombra roja en la residencia, teníamos como el medio evento organizado y no lo hemos podido hacer y no hemos querido mostrarla online, como que todavía tenemos la esperanza de poder volver a entrar a la residencia en un tiempo y hacer el gran evento, gran en la residencia y invitar familiares y nada de eso hemos podido. La vieron solo los dueños, pero no, todavía no la hemos podido ver con ellos.
Dinos si ha habido casos en la residencia, porque aquí ha habido mucho problema con las residencias. ¿Han sufrido ellos la pandemia dentro?
Sí, mucho. Han perdido más de 20 personas por COVID y son 50. Sí. Mucho.
Pues es una noticia dolorosa y que lamento muchísimo. Pero con una sonrisa te digo gracias. Y adelante, Maite.
Muchas gracias. Tenemos que decirnos la sonrisa porque estamos con mascarilla. Entonces es como en la radio. Ustedes no nos ven, pero nosotros tampoco nos vemos la cara nosotros mismos.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
Aumentan las tensiones al inicio de la semana 213 de confinamiento.
Emerge una nueva realidad.
COVID-23 ha mutado.
Iniciando escáner de temperatura. Temperatura normal.
Otra noticia terrible.
Los nuevos datos confirman que el virus ataca el tejido cerebral.
¡De rodillas!
Tranquilos, tranquilos, soy inmune.
¡No te muevas!
¡Soy inmune!
Després de sentir a la Maite Alberdi parlar de com la Covid va exterminar a gairebé tots els ballets i les balletes de la residència on va rodar La Gente Topo, ara sentir a Michael Bay que l'any 2024 vindrà la Covid-23 i exterminarà mig planeta. Jo no sé si és la pel·lícula que la gent immune, no sé si és la pel·lícula que
han
la gent vol
frase,
veure.
Han dit una frase, això, ataca el teixit cerebral, és el que l'ha passat a la gent que ha fet la pel·li.
La veritat és que és això que dius tu, dius, home, gràcies Michael Bay o qui sigui per posar-nos Covid-23 i 200 setmanes de confinament, és el que necessitàvem ara, una pel·lícula com aquesta, que almenys és molt clarivident amb una cosa, no? I és que quan el món s'acabi, no? I estiguem tots tancats...
Sempre ens quedarà Demi Moore.
No. Els repartidors de Globo i de tot això, Deliveroo, continuaran rondant pels carrers, que és el que passa en aquesta pel·lícula, perquè s'han fet immunes a la malaltia.
M'encantaria saber si ha arribat el Covid a Guantánamo.
Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente. Hemos tenido incidentes. Algunos escupen a sus abogadas.
¿Quieres representar al reclutador principal del 11S?
Mohamedou Ouleslaje, el mauritano. Reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur.
Ostres, Jodie Foster al final no ha comptat per res en els Òscar i era el Globus d'Or a la millor actriu de repartiment. Quines coses més rares, no? Sí. De Mauritania, amb Tahar Rahim, aquell noi que va sortir d'Un profeta, la pel·lícula del Jacques Zodiac, protagonista, el vaig entrevistar i tot. Mm. I ara amb Kevin MacDonald, que passa de Whitney, de Marley i de l'Último Rei d'Escòcia a la història d'un presoner de Guantánamo. Uah.
Sí, al MacDonald li va bé aquest cinema documentalista, diguem. Jo la veritat és que no sé si al Fosto li ha agradat o no. A mi és com una pel·lícula que, a banda de que l'hem vist moltes vegades, he pensat, ostres, és que enmig del panorama que hem estat ara els darrers anys i tal, de cop que em parlin d'una altra vegada l'11S, l'administració Bush, tal, m'ha semblat una pel·li superanacrònica, en el fons.
No, el que passa és que també són com dues pel·lícules. Està tot el procés judicial en què s'involucra el personatge de la Jodie Foster, de la Shailene Woodley, també el Benedict Cumberbatch, que té un procés també de conscienciació i tal. I aquesta part de pel·lícula està bé i tal, però després el que diu McDonald's se li va una mica a l'olla, perquè totes les escenes de tortura són molt bèsties. Hem d'avisar que són bastant bèsties. I a més, totes les escenes que estan dintre de la presó canvia el format de la pel·lícula i el fa quadrat i petit per provocar-nos aquesta mena com d'angoixa. Són com dues pel·lícules en una, i és una pel·li en aquest sentit molt clàssica. O sigui, també s'agraeix veure una pel·li clàssica, encara que aquest tema ja estigui una mica cremat, però està bé. I a més, el quartet protagonista està molt bé.
Sí, el Tarjar Rahima no l'han nominat, tampoc.
No,
superbé,
no.
El Tarjar Rahima.
Bé, doncs escolteu, una pel·lícula que són dues pel·lícules i una pel·lícula que la podeu veure en dos llocs diferents. El cinema s'ha arribat, però també es pot veure ja, no?, a les plataformes.
Sí, sí, està Filmin, a Movistar.
Per això. Però aneu al cine, per descomptat, eh?
Nada de ir por libre. Esto lo haremos juntos.
Es una pasada que estéis siempre preparados para luchar y todo eso, pero yo nunca lo he hecho. Yo doy empujones y salgo corriendo.
A veure, Alfons, convença'm.
No, perquè
això que he sentit no m'ha acabat d'il·lusionar massa, eh?
Tu creus que et convenceré que et miris les 4 hores, és a dir, 3 quarts d'hora més que Apocalypse Now Redux, per dir alguna cosa, de la Lliga de la Justícia?
4 hores vol dir allò que el Ben s'endugué, eh?
4 hores. 4 hores?
Més que Ben-Hur, més que Lawrence d'Aràbia, més que La Conquista de l'Oeste.
Sí. A veure, és la pel·lícula que tothom ha estat parlant amb el famós hashtag Release the Snyder Cut, no?, i que doncs han agafat una pel·lícula fluixa del Josh Whedon de 2 hores i l'han convertit en una de 4 i està HBO. I vaja, Fausto, sisplau, explica'ns si realment millora molt la cosa o no.
Home, i ara aquestes veus sàvies que han dit que si traiessin totes les escenes en càmera lenta, la pel·li duraria 1 hora 40.
Igualment, sí, sí. No, a veure, per mi el perillós d'aquesta pel·lícula no és... No m'importa si dura 2, 3 o 4 hores, perquè en el fons aquest univers a mi no m'ha acabat mai de funcionar i, per tant, el que m'expliquen m'és igual. La pel·lícula em sembla més o menys entretinguda. A mi el que em preocupa és que els fans a Twitter fent soroll facin que els estudis prenguin aquest tipus de decisions i decideixin quins directors...
I que facin que Zack Snyder canviés el que era la seva pel·li, perquè jo vaig estar al rodatge a Londres de quan l'estava dirigint al Zack Snyder, abans que li va ser tota la tragèdia amb la seva filla, i ja la pel·lícula era una pel·lícula lleugera, amb sentit de l'humor, era molt Snyder, però no era l'Snyder aquest greu, pesat de Man of Steel i Batman vs. Superman. I clar, quan ell té la tragèdia i entra Joss Whedon continua el que era el projecte de la Warner, que era fer Los Vengadores, amb els personatges de la DC. I clar, ara quan ell recupera aquest projecte i amplia tot el que tenia rodat i escenes noves que ha rodat, el que ha fet és rodar una pel·li per als fans que li estaven demanant la pel·li de Zack Snyder que els fans volien, no la que volia ell fer quan va començar el projecte. I clar, això, el que comentes tu és una cosa, clar, si ara les pel·lis han de ser a la carta del que pensa la gent a Twitter, no sé.
Però és que a banda és inassequible, perquè és igual, ara fas aquesta, però uns altres fans voldran una altra pel·lícula, una altra versió...
En tot cas, no us creieu mai que el director's cut complert de no sé què, que a vegades no és el director's cut, és millor que la pel·lícula original, perquè mireu què li va passar a Visconti. Ell va deixar Ludwig d'una manera, anys després van recuperar tot el material que no havia muntat i van fer la versió llarguíssima, que és magnífica, el que tu vulguis, però és pesada. Visconti la va tallar amb molt ull perquè volia una pel·lícula resistible i controlada. Per tant, això de que afegint milers de metres que no s'han vist mai, la pel·lícula es converteix en millor de lo que era. No és veritat.
Bé, més coses que podeu veure. Vinga. Per exemple, el Fausto deu estar esperant Sky Rojo, no?, aquesta sèrie de Netflix del creador de La Casa de Papel, amb candeletes, m'imagino.
Molt.
I també Country Comfort, no?, pels amants d'aquesta música, podeu veure una sèrie també a Netflix que s'ha estrenat avui, i sobretot el que segurament sí que hi ha molta més gent que ho espera és l'estrena Disney Plus de The Falcon and the Winter Soldier. No sé si has tingut oportunitat de veure alguna cosa o no.
He vist el primer, apunta bé, el que passa és que venim a això de de Visión i la Bruja Escarlata, que era fer una altra cosa amb l'univers Marvel, i aquí és una, això és molt clar, és una sèrie d'aventures, i ja està.
Vale. Bé, doncs, escolta, m'ho deixes... Ja està?
Ja està.
Ah, ja està. Doncs escolta, una pregunta pel Fausto, rapidíssim, i seguim endavant. Perquè m'han fet la pregunta de l'any. La pregunta de l'any pel Fausto. Un noi em pregunta, et pregunta.
Em pregunta.
Algú recorda el títol d'una pel·lícula dels anys 70 i 80, crec, entre interrogant, no està segur, d'un oficial turc otomà, crec, a Batumi, Geòrgia, a finals de la Primera Guerra Mundial, protagonitzada per un actor català. No recordo res més, només això. Gràcies.
Ni d'ella.
O sigui, 70-80, oficial turc-otomà a Batumi, Geòrgia, Primera Guerra Mundial i un actor català. Ho tens clar?
Ni d'ella.
Doncs ja la buscaré jo. Fausto, somos humanos, sí, somos, clar, humanos. Hem de fer un repàs a la història del cinema català, company.
Los muertitos de Gorina.
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
¿Qué?
¿Qué? El que parlava, el que es preocupava tant, era ja fet coto. 81 anys.
Perquè li tocava.
Sí, a les Filipines. Ara, perquè li tocava. Perquè què passa a la història d'Alien?
Doncs que, de moment, respecte a l'ordre de morts, és veritat que té una mica...
Tal com es van morint a la versió...
El director's cut.
Clar, aquest és el tema. Release de Ridley Scott cut. Perquè, sí, a veure...
Tom Skerritt es moria abans.
Tom Skerritt...
I és viu.
Simplement desapareixia, no veiem què passava amb ell, reapareixia al final, i la Ripley crec que el mata en plan compassió, perquè està allà, pobre, mig mort. És a dir, que Tom Skerritt hauria de sobreviure encara a Veronica Cartwright, cosa que veig complicada per un tema d'edat, però almenys estem tranquils perquè Sigourney Weaver no morirà mai, perquè com no moria a la pel·lícula, doncs... No.
Amor Parker d'Alien, amor cananga de Vive y Deja Morir, i l'actor que sortia, el caso Thomas Crown, el pòquer de la muerte, no se compra el silencio, per l'amor de Déu. Amor Peter Pazza, que el director vienès, que no us dic res més, perquè pràcticament no va estrenar cap pel·lícula d'Espanya que no fos Juego Sucio, però que era un tio destacat, interessant, conegut, reconegut. Amor, amigues i amics, Aurora Cornu. Aurora Cornu, escriptora romanesa instal·lada a París amb el seu segon marit, implicada en política, activista radiofònica, amiga d'Eric Rohmer, i que sortia a Les Genoux de Claire com a la confident de Jean-Claude Brialy, que li explicava els seus plans per poder-li tocar el genoll a Laurence de Monaghan.
Oui, la Suède, je l'aime beaucoup, mais c'est pas tant le pays qui m'attire. Ce qui m'attire, voyez-vous...
Le climat. Tu l'as dit mille fois, c'est le climat qui te convient.
Voilà. C'est fini avec Laura.
Bon, tu l'as dit, elle...
Alors, avec Laura, c'est fini.
Claire, par exemple.
Doncs sí, Aurore Cornu, amor als 89 anys. I, per cert, i ha fet coto. Saps on sortia, Fausto? Quan era molt jovenet, molt jovenet, molt jovenet? No ho saps? T'ho diré jo. A un episodi del Gran Chaparral!
Ara lliguem amb el Henry Darrow.
Exactament.
Enrique Ortega.
Amor Henry Darrow als 87 anys. Recordeu un personatge que es deia Manolito Montoya.
Manolito Montoya.
Manolito Montoya en la sèrie El Gran Chaparral amb Leif Erikson i companyia, Linda Cristal, Cameron Mitchell. Bueno, a totes, sortia Caravana, sortia La Ley del Revolver, sortia Kung Fu, sortia Hawaii 5-0, Els Zorros,
Televisió.
Quincy... En fi, del 67 al 71 al Gran Chaparral, i aquesta va ser la primera escena que va fer.
Salut, senyor. Ja no és necessària la pistola. Ja està muerto.
¿De dónde salió usted, amigo?
Estaba ahí escondido, lo vi poner su trampa y esperé. Tarde o temprano vendría alguno y caería ingenuamente, y ya ve, está usted aquí. Ponga sus manos en alto. Por favor.
Así que no me da ni la ocasión de darle las gracias.
Algo mejor que eso, me dará su caballo.
Recordo records de televisió...
Bueno, amb aquell mític doblatge neutre, el castellà neutre.
Dinilo Tempore, aquells...
Els diumenges feien
el diumenge per ràdio. Títols de crèdit de 45 segons, com aquests del Gran Chaparral. Un moment! Sabeu qui ve? El pare d'Angelica Houston.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Orson Welles va dir del seu amic que la seva obra no era tan interessant com la seva vida. Avui passa per l'Strange John Houston. John Houston portava les venes al cinema i les lletres. El seu pare era actor i la seva mare periodista. Els pares es van separar quan ell era petit i va ser criat pels avis materns, encara que sempre va mantenir una bona relació amb el seu pare. En la seva autobiografia, Houston va reconèixer que havia tingut moltes vides. Ara les repassem.
Oh, the summer time is coming. And the trees are sweetly blooming.
Houston va ser un tastaulletes. De jove va ser boxejador. Després va exercir de periodista, com la seva mare, a qui adorava. Als 27 anys, un fet tràgic va marcar la seva vida. Va atropellar una noia a Los Angeles. La noia va morir. Llavors va decidir marxar a Europa per oblidar. Al vell continent va ser pintor i novel·lista, però de París va saltar a Mèxic per ser agregat militar de la Revolució Mexicana.
I perdona, però no oblidem la seva altra professió preferida, la de caçador.
Xxt! No diguis això, que deixarà de ser un director emèrit.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea.
El destí li tenia reservat un paper essencial al món del cinema. El seu debut com a realitzador va ser insuperable, director del Falcó Maltès, un film que per a molts simbolitza l'inici del cinema negre modern. La pel·lícula va tenir 3 nominacions als Oscars. Es va rodar en 34 dies. Va ser la primera vegada que Humphrey Bogart va fer un petó a la gran pantalla. Bogart després va fer 5 pel·lícules més amb Houston. El film també apareix el pare de Houston. És el mariner que porta el falcó al despatx de Sam Spade. La Segona Guerra Mundial va suposar una parada en la seva carrera, però tot i això va fer la Batalla de San Pietro, considerat el millor documental sobre la invasió nazi de la història. Aquest documental, anys després, inspiraria la pel·lícula Salvem el soldat de Ryan, de Steven Spielberg.
¿Por qué no intentamos buscar oro para variar? No es más arriesgado que esperar aquí una oportunidad. Y este es un país donde las pepitas de oro están pidiendo a voces que se las extraiga de la tierra. Que se las haga reducir en monedas.
El tresor de Sierra Madre és un altre d'aquells regals que Houston ens ha deixat en forma de pel·lícula, com també ho són Moby Dick, Moulin Rouge o Vides Rebels, entre d'altres. Segons el mateix director, Sierra Madre li va donar 2 dels millors moments de la seva vida. Primer treballar amb el seu pare i que aquest guanyés l'Oscar com a millor actor secundari. Una curiositat de la pel·lícula, Houston va fer un petit paper i va ser dirigit per Humphrey Bogart. ¡Qué maravilla!
Sí, es como... Ya sé que no te gusta, pero es como un trago de ginebra. Te corre la sangre, se te alegra la cara y te canta el corazón.
Oh, perdona que tirase la ginebra, Charlie.
Ah, no te preocupes. Para que veas que no te guardo rencor, te prepararé una taza de té.
Capítol a part mereix La reina d'Àfrica amb Humphrey Bogart i Katharine Hepburn, un rodatge que ha passat a la història. Els estudis van enviar el guionista de la pel·lícula, Peter Biertel, al Congo per pacificar un rodatge que els arribava que estava una mica descontrolat. Houston preferia anar a caçar elefants que rodar. Bogart era un malson pels seus excessos amb l'alcohol. A la meitat del rodatge, mig equip es va posar malalt per haver begut aigua en mal estat, però no Houston i Bogart, que no deixaven el whisky. Bogart es referia a Houston com el monstre, perquè deia que era l'única persona capaç de beure més whisky que ell en una sola tarda.
Amb aquest panorama ingovernable, Viertel va arribar a Hollywood dient que la pel·lícula seria un desastre. Va demanar que el traguessin dels crèdits i tot.
Caçador i ara borratxo! No vull saber-ho, no vull saber-ho, no vull saber-ho!
Una furtiva lágrima.
Houston es va casar 5 vegades. La seva filla, Angelica Houston, és la més coneguda de tota la nissaga. La va dirigir a Passeig per l'amor i la mort i l'honor dels Pritzi. En aquesta última, Angelica va guanyar un Oscar. Angelica diu que va tenir un pare absent, però que, malgrat tot, va ser un bon progenitor. L'últim film de Houston va ser Els Dublinesos, rodejat dels seus fills, Angelica i Tony. La pel·lícula es va rodar amb un Houston malalt, amb una cadira de rodes i màscara d'oxigen, però ell, com sempre, al peu del canó. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns.
It had no side. No pretensions, and loved having a good time, loved acting the fool and getting in scrapes, and he was never quite as drunk as he pretended to be. He was not an alcoholic or that sort, but on his holidays, why, he'd...
Va estimar Irlanda amb la mateixa passió que va estimar llegir i fumar. Laurel Bacall va afirmar que Houston era la persona més atrevida, imprevisible, boja i probablement un dels homes més encantadors que havia conegut. El genial director, a la seva biografia, va dir que si pogués viure una segona vegada, passaria més temps amb els seus fills, valoraria més el vi que no pas el whisky i que no es casaria per cinquena vegada. No es pot negar que el Hemingway del cinema va saber jugar amb el material amb què estan fets els somnis.
Wait a minute, what do you say? Come back anytime.
Testimonis, informes clínics, declaracions.
¿Y cuál es el crimen de esta gente?
Estimat Paul.
Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
El cinema viu. La gala dels Premis Gaudí a Catalunya Informació i a ICAT. Amb Àlex Gorina i Marc Garriga.
¿De veras crees que Maloney quería matarnos? Pero, bueno, ¿por qué diablos le iba a interesar a alguien quitarnos de en medio?
No lo sé. Pero seguro que tiene algo que ver con tu misterioso amigo Eddie Shoebridge. Puede que Maloney lo tenga enterrado en su patio y no quiera que lo descubramos.
Doncs sí, John Williams, una altra vegada. És que fa 45 anys de l'estrena internacional de Family Plot, la última pel·lícula d'Alfred Hitchcock.
I esplèndida pel·lícula.
En una pel·lícula que havia de fer Roy Thins.
Que es va cabrellar i li va plantar cara a Hitchcock. Exacte, a un restaurant.
El senyor de los invasores. Però que encara surt els plans generals perquè no van tornar a rodar els plans generals, una mica com a la senda de los elefantes, que van canviar Vivien Leigh per Liz Taylor, però encara surt Vivien Leigh. Oh. En alguns planos és ella.
I que aquests carrers on segresten cardenals i gent, podreu veure que un dels carrers es diu Bates Street.
Sí. I per cert, Bruce Dern feia el paper que havia de fer Al Pacino, que no va voler fer-ho, i Jack Nicholson, que no va poder fer-ho. Us imagineu que ara fos una pel·lícula de Hitchcock amb Jack Nicholson?
Oh. Home, i Al Pacino seria culte absolut, vaja.
I Barbara Harris va fer el paper que havia de fer qui? Liza Minnelli. Inimaginable! Inimaginable! Bueno, i Karen Black va fer el paper que havia de fer Faye Dunaway. Per tant, l'última pel·lícula de Hitchcock...
Escolta, sortia algú que havia de sortir?
No! No.
Ni Hitchcock havia de fer la pel·li.
Efectivament, ni Hitchcock. Bé, senyores i senyors, seguim endavant. Arriba Fenòmena.
Un reino por escenario. Príncipes por actores. Y monarcas contemplando la sublime escena. El aguerrido Enrique en su propio papel representaría a Marte. Y pegados a él, igual que sabuesos, el hambre, la guerra y el fuego deseando actuar.
La combinació de Shakespeare i aquest tema musical m'entusiasma.
I te l'he posat expressament a Enric Cinquè perquè honris aquest director que era Kenneth Branagh, quan es va enterar que ara farà la biografia dels Vigis, li va agafar un cobriment.
Doncs és el projecte que estic esperant amb més ganes.
Sí. Doncs escolteu, demà aquest Rocky Horror Picture Show a les 8:35 del vespre, que clar, és com la matinada d'ara amb tots els confinaments que tenim, no? És el més tard que podem aspirar per anar a Fenòmena. El diumenge, l'Apartamento a la 1, i aquest Enric Cinquè a les 3:25.
Molt millor que el que fa actualment el seu director.
Això és el que... Sí. Dijous, el Tauró del Spielberg a les 5:15 i l'Inland Empire del David Lynch a les 7:15. I divendres, Anatomia d'un assassinato. Sí, de Preminger. I dues estrenes que ja comencen a veure's a partir de divendres a Fenòmena, Tom i Jerry i Nomadland, una de les favorites als Òscar, per tant...
Pues, a la Filmoteca també hi ha estrenes, eh?
El Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrat el seu tercer ple. Fruit dels treballs portats a terme pels congregats, serà aplegar a tots els catalans sota una sola bandera per elaborar per una Catalunya gran i forta. El senyor Josep Tarradellas fou designat com a secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Bueno, això no és una estrena, evidentment, perquè aquest és un documental de Laia Films que va ser rodat el 37 o el 38, època republicana, i dimarts que ve, és una sessió molt interessant, a 4:45 a la Filmoteca, recuperen un bon paquet d'aquests documentals de la Generalitat d'aquella època. Al costat d'Alicia en les Ciudades, de Wim Wenders, que a mi aquesta, mira, m'agrada bastant.
I no hem vegit, que no hem vegit.
I Kelly Richard i Theo Angelopoulos, però sí que hi ha una estrena, amigues i amics, us recomano molt, divendres de la setmana que ve a les 4 de la tarda, acompanyar Irene Olmos i els alumnes d'Eurosport, és a dir, les alumnes d'Eurosport, a la sessió gratuïta que dediquen una mica al esport femení sense vergonya amb l'estrena d'una pel·lícula que es diu Som Marimatxos.
Al final crec que tot el nostre entorn, tota la nostra cultura ha estat gestionada i dirigida sobretot per homes heterosexuals i a més si filtrem encara més blancs que han determinat, no, una mica, doncs una mica la nostra cultura, la nostra educació, que hem de contínuament lluitar contra ella i trobar-nos contínuament i diàriament amb les nostres contradiccions, que jo mateixa la tinc.
Recordeu aquells documentals de Félix Rodríguez de la Fuente a Televisió Espanyola?
Estàs molt exòtic, eh?
Home, és que s'ha mort el compositor d'aquesta música.
Jo era més de Miguel de la Quadra Salcedo, per això.
Li farem un homenatge a Anton García Abril ben aviat a l'audiovisual, que començarà de seguida amb músiques d'Ennio Morricone, però Anton García Abril ha mort als 87 anys, a banda de ser un compositor de música clàssica importantíssim, tot arreu del món estrenat, pianista, etc. Va ser l'autor de les bandes sonores de Sor Citroën, Vente Alemania Pepe i Lo Verde Empieza en los Pirineos. I a televisió, Fortunate Jacinta, Ramón y Cajal, Anillos de Oro i també El Crimen de Cuenca, La Colmena, Los Santos Inocentes... En fi, ja li farem un homenatge com està manat. Jo acomiado el programa d'avui, acomiadem el programa d'avui, Alfons i Fausto, amb una música d'ell que m'agrada molt. Televisió anglesa, Monsignor Quixote, Alec Guinness i Leo McKern. Preciosa banda sonora. Tornem aviat?
Sí, home, tu clar tornes sí. Als Gaudí, recordem-ho.
A les 6 de la tarda, no us ho perdeu. A Catalunya Informació i Cat. Gràcies, Alfons, per recordar-m'ho.
No. A vosaltres, per ser-hi.
És que si no ens venem nosaltres, qui ens vendrà? Fausto, t'estimem!
I jo també.
Bona nit!
Bona nit.